La primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos aparentment contradictoris. Una calor de rècord i un avís de les autoritats que hem d'estar preparats per al risc d'inundacions en els pròxims mesos. Però tot té relació i el govern fa una crida a l'autoprotecció. Bona nit, són les 9.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
Segur que no n'hi ha per tant.
És la campanya que ha presentat el govern avui que, amb la qual vol conscienciar la població que la tardor pot ser molt i molt complicada, Txell Garriga.
Apunten, de fet, que el risc d'inundacions és molt alt i es proposen que la població sàpiga com actuar davant dels aiguats sobtats i també un cop ha deixat de ploure.
La catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat, ens hi posarà el context. Li preguntarem pel Niño, aquest fenomen que s'ha consolidat al Pacífic, però també voldrem saber què pot significar això per a Catalunya.
A Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament només els segueixen les Canàries i Catalunya, que de fet va col·laborar en la proposta en el marc per enllestir el pacte d'investidura d'Illa entre el PSC i Esquerra. I justament això li han retret les comunitats del PP, que hi han votat en contra, així com també les socialistes Castella-La Manxa i Astúries. És molt difícil que aquesta proposta acabi a bon port.
I a Itàlia, Giorgia Meloni, fita per a la història, el seu govern s'ha convertit avui en el que ha aguantat més temps en la història recent del país, i això que encara no porta ni 4 anys. Laia Framis.
Són 1.413 dies de mandat i ha rebut un bany de masses per celebrar-los amb més de 10.000 persones.
E credibilitat del mondo, il nostro presidente, Giorgia Meloni!
Mentrestant, l'extrema dreta es fa forta també a altres punts d'Europa. Passarem per Alemanya. Diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres, perquè el nostre corresponsal està seguint el congrés anual de Reform UK.
Al Catalunya Nit també explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des de l'agost per una altra agressió. Què vol dir estar sota llibertat vigilada en el cas d'un menor a Catalunya? Aquesta és una pregunta que resoldrem avui. És una de les coses que posarem sobre la taula perquè també ens endinsarem en el concepte de proporcionalitat en el cas d'ús de la força de la policia. Dos agents dels Mossos estan processats per no haver estat proporcionats a l'hora d'atacar el conegut com a pistoler de Tarragona. En van parlar molt d'aquest cas perquè va quedar mal ferit i amb dolor permanent. Fets que li van permetre accedir a l'eutanàsia.
Doncs sí, Aitana, feta superestrella, fa ple al Sant Jordi en el primer dels 4 concerts de gira que farà Barcelona. Comença a aquesta hora i voldrem saber com va, Montse Pujol.
Bona nit. Doncs mira, acaba d'aparèixer fa pocs minuts a l'escenari Aitana, que ha provocat una allau de crits de les més de 17.000 persones assistents que aquesta nit omplen el Sant Jordi. Moltes i molts adolescents i també mares i pares que els acompanyen. Ja a les 8 del vespre el Palau començava a omplir-se i hem pogut parlar amb algunes de les seves seguidores. Ens deien això.
Nosaltres la seguim des de OT 2017 i ens agrada la seva naturalitat i la seva veu. Transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps? Però super, super bonic.
Després hi tornarem al Sant Jordi en directe per saber com va aquest concert. També hem de parlar dels esports, perquè la jornada de Lliga ja està en marxa amb el Real Madrid en partit amb joc. David Ubach.
Bona nit. Doncs juga al camp del Betis al Madrid i ara acaba d'arrencar l'enfrontament. El tenim al minut 2. Tot just aquest duel cobra la jornada 4. De moment, empat a 0 sense gols. Amb aquest punt que sumaria el Madrid de manera provisional, doncs els blancs serien líders provisionals a l'espera del que faci el Barça diumenge al camp del València. Recordem que tots dos estan frec a frec, Barça i Madrid, al capdavant de la classificació amb els 9 punts possibles sumats fins ara. El Barça líder per millor gol a baraix.
I fins a quin punt ens hem d'anar conscienciant per passar moltíssima calor aquest cap de setmana, Gemma Puig?
Doncs hem de continuar parlant de molta calor. Avui hem tingut aquest dia més càlid mai registrat en un dia mes de setembre a Catalunya, amb molts registres que han batut rècord i en molts punts del territori, des d'alta muntanya, Catalunya Central, Ponent, Interior de l'Ebre. Avui aquesta calor ha sigut força, força generalitzada. Aquest cap de setmana no variarà gaire el termòmetre. Repetirem aquests valors més alts tocant els 40 graus, moltes màximes entre els 35 i 38. A la costa també es poden arribar als 35 graus. Per tant, un cap de setmana de calor, però sí en presència d'alguns núvols, també amb una mica de pols sahariana, que incrementarà doncs, també aquesta sensació de calor i xofugo.
Doncs bé, una manera de buscar refugi d'aquesta calor és en el cinema. Atents cap a 11:15, que repassarem les millors estrenes amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
I enmig d'un informatiu també hi ha temps per fer un elogi del silenci amb l'escriptor Alejandro Palomas, que avui presenta Casa, la seva darrera novel·la, una casa on hi ha silenci, però on entra també molta llum.
I amb això anirem arribant a les 11. Avui, la punt final el farà el dramaturg Xavier Albertí.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
Són les queixes de veïns de Lleida, on la calor, com sentíem, ja ha deixat petjada avui, però també altres llocs, com Vinebre, on el termòmetre ja ha tocat sostre, Barcelona o Vic. Estem parlant de les temperatures de rècord que ens està deixant aquest estiu, però és que, de cara a la tardor, els termòmetres tampoc sembla que tinguin pressa per recular. El Meteocat ja avisa que les temperatures es mantindran altes per l'època i que, a més, es preveu una temporada plujosa, una combinació que alerta pot generar danes i altres fenòmens extrems. Txell Garriga, bona nit.
Bona nit.
Aquesta temporada, per tant, comença forta. Haurem d'estar molt pendents del temps i de tots aquests riscos que comporta.
Sí, de fet, avui mateix Protecció Civil ha presentat una nova campanya pel que fa a aquest risc d'inundacions, perquè, com deies, es preveu una tardor molt complicada en aquest sentit. Especialment el que està preocupant és el prelitoral i també el litoral, d'una banda perquè el mar més calent pot afavorir aquestes pluges més intenses, i de l'altra perquè és precisament en aquestes zones on hi tenim més densitat de població. L'objectiu de la campanya és molt clar: tot pot canviar de cop, i posa l'accent en la rapidesa amb què passa tot en aquestes situacions.
Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
Segur que no n'hi ha per tant.
Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
Aquest és l'anunci que s'ha presentat avui. Es veuen situacions d'aparent tranquil·litat, una mica de pluja, i com de cop aquell mateix lloc ja està inundant i amb persones passant-ho malament. Ara sentíem això de les alertes també. No sé si vol dir que ens hem d'acostumar que cada vegada que hi hagi un perill rebrem un missatge és alert.
Doncs no necessàriament, i aquesta és una qüestió que avui Protecció Civil ha volgut deixar molt clara. En episodis d'aigua sobtats, com estàvem explicant, també crescudes de rius o rieres, o bé situacions imprevisibles, pot passar que no hi ha prou marge de temps per enviar una alerta preventiva, o bé que s'enviï quan, de fet, ja està passant, ja està plovent. Per això insisteixen que les alertes és només una eina més, que no pot substituir ni la prudència ni tampoc el sentit comú. Per exemple, no baixar un garatge quan para de ploure per anar a buscar el cotxe. Ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
No sempre que plogui tindrem temps d'enviar unes alertes, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu Volem que tothom es prepari de que no sempre pot ser que rebin un avís i, per tant, han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
De fet, recordareu els aiguats, per exemple, que aquest agost han deixat dues víctimes mortals a Roda de Barà. En aquell cas, no es va arribar a enviar cap missatge S-Alert per criteris tècnics de protocol, com va justificar després el govern. S'envia un missatge, sí, entre d'altres motius, per exemple, hi ha activada una alerta de perill de 5 sobre 6 i en aquell cas no hi era. En aquest cas, també van dir, però que era enviar aquest missatge S-Alert de matinada podria haver provocat una allau de població a les carreteres i això hauria estat contraproduent. Aquesta mateixa qüestió ha generat molta controvèrsia per les ocasions en què sí que s'ha enviat un missatge i en les que no, però el so, que segur que reconeixereu a continuació, podria canviar.
De fet, és una notícia aquesta de la qual ja parlàvem la tardor passada. Al Catalunya Nit us vam explicar que Protecció Civil estudiava com enviar alarmes menys estridents que aquesta que sentíem ara als telèfons mòbils per avisar la població en situacions en què el perill no sigui imminent. Això, Txell, com ha quedat finalment aquesta qüestió?
Doncs exacte, fins ara s'estaven enviant aquests missatges de perill sempre amb aquest mateix so que estàvem sentint i el que canviava era només el cos de dins del missatge de prealertes. Recordem que també en rebíem. Hem de dir, però, que no depèn només de Protecció Civil, és el Ministeri de l'Interior, de fet, el que desenvolupa la plataforma de S-Alert, que alhora s'emmiralla també en el que es fa a Europa. Imma Soler ja ens ha confirmat que el projecte continua i avançant, però que segurament el veurem a finals d'aquest mateix any, no aquesta tardor.
Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'esperem aviat, properament, però l'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
Per cert que ara a Catalunya hi ha 649 municipis que tenen el pla fet de protecció civil per a inundacions. De tots aquests, 181 ho han fet en aquest últim any i mig. D'altres encara no han fet els deures. De moment, doncs, el que cal és seguir les instruccions, ja sigui via alerta S-Alert o bé en els mitjans de comunicació.
Gràcies, Txell. Doncs bé, amb aquest advertiment llançat per part del govern de la Generalitat, avui ja ens volem també assessorar amb una de les persones que ens poden explicar molt i molt bé quin és el fenomen que estem vivint actualment i què és el que pot passar segons els mapes, els pronòstics, etc. En els pròxims mesos. Podem saludar Carme Llasat, ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Bona nit.
Molt bona nit, Agnès.
És evident que ningú sap exactament què és el que passarà, però sí que veient les previsions del Meteocat i aquesta campanya de protecció civil per risc d'inundacions, sí que ens preguntem, amb la informació que professionals com tu teniu a l'abast, a quin nivell ens hem de preocupar?
Bé, aquí jo diria, ens hem de preocupar i ens hem d'ocupar, que són dues coses. El fet de la preocupació és que, degut a aquest augment de temperatura, del que heu estat parlant ja abans, l'aire té una capacitat molt més gran doncs, de generar tempestes intenses perquè també ha augmentat molt la humitat. Per tant, això ens diu que la probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor, és més alta. I ens hem d'ocupar perquè també, com s'ha anat parlant, doncs hem de saber com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
Estem parlant de fenòmens, per exemple, sobtats, com ja n'hem vist en els últims anys, aquests aiguats sobtats que són difícils de predir?
Sí, efectivament. El que caracteritza més el nostre país és aquest tipus d'aiguat que sobretot es produeix a la costa i que té tot el factor agreujant, que és on tenim més exposició i més vulnerabilitat. Són les inundacions sobtades, que precisament són molt més difícils de predir que un fenomen que sigués molt més global, molt més extens. Un fenomen com podria ser la terrible Dana que va afectar València és un fenomen de més extensió que produeix inundacions sobtades per dins d'un fenomen molt més ampli i, per tant, amb més temps per avisar la població com a mínim de que hi ha un perill alt d'unes intensitats ja molt altes. Un fenomen local, com podria ser el que va passar a Roda de Barà, encara presenta moltes dificultats dins de tot el que seria la predicció meteorològica, perquè l'atmosfera és molt complexa i no, avui dia encara tenim incertesa sobre quina quantitat s'arribarà i on serà exactament, no? I per això necessitem eines també d'ajuda, com poden ser el radar meteorològic.
Això lliga molt amb el lema d'aquesta campanya de la qual n'estem parlant, tot pot canviar de cop. Carme, també et volíem preguntar pel fenomen del Niño. Anem veient publicacions, n'anem sentint a parlar. Què és el Niño? I això d'alguna manera a nosaltres ens pot afectar?
Bé, el Niño és un fenomen pel qual doncs, hi ha un canvi, un augment de la temperatura en l'oceà Pacífic, sobretot el que seria davant de les costes del Perú, davant de la part de Sud-amèrica. És un fenomen que la part més important, per exemple, en aquest any, no?, que es preveu que hi hagi un fenomen extraordinari del Niño, no arriba fins més tard, per això té aquest nom, no?, el Niño, perquè el van descobrir, el van identificar al Nadal, i per això va així, no? Llavors, aquest fenomen, indiscutiblement, té efectes directes sobre el que seria Amèrica, sobretot tota la part sud-americana i centroamericana. També té fenòmens directes sobre l'altra part del Pacífic, com pot ser Austràlia. Aquest Niño produirà més inundacions, més pluges intenses sobre el que seria la part de Perú, per exemple, però pot produir més situacions de sequera sobre la part d'Austràlia. Fixeu-vos que estic parlant del Pacífic. A nivell d'Europa, la seva influència directa no està determinada encara. No s'ha comprovat, doncs, que puguem dir, tindrem més freqüència de situacions favorables a pluges intenses o menys. El que sí que podem dir és que el Niño contribueix a aquest augment de temperatura que hi ha al propi canvi climàtic antropogènic està produint. És a dir, que aquestes temperatures que són altes, doncs encara poden ser més altes per aquesta contribució. Mm. I, per tant, tot el que es derivi d'això sí que ens pot afectar.
Carme, et volia fer una última pregunta perquè ja fa molts anys, de fet, que els mitjans de comunicació parlem amb professionals com tu, que us demanem pel canvi climàtic, no? I n'hem parlat moltes vegades i tu, per tu és una evidència, però sí que et volia demanar si està anant més ràpid del que podíeu imaginar.
Gairebé si tingués que donar una resposta així de premsa, la resposta seria sí. El que seria, per exemple, s'estan trobant sorpreses amb tot el que és la part del desgel, la pèrdua de gel que afecta després molt tant sigui al nivell del mar, tant a l'entrada d'aigua dolça sobre el mar, o fins i tot augmenta aquest canvi climàtic, s'està produint més ràpid del que estava previst. I, per tant, tota la realimentació també està sent més ràpida. A nivell de l'augment de temperatura, doncs encara estem per aquests escenaris en els quals, clar, està afectant, doncs, encara, doncs, tota aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle i canvis en els usos dels sòls en els que, lamentablement, també influeix molt la producció d'incendis forestals degut a aquest propi augment de temperatura i, per tant, realimenta aquest problema.
Doncs bé, des d'aquí el que podem fer és permetre aquest tipus de converses perquè ens arribi el missatge i subratllar, en tot cas, aquesta campanya que s'ha anunciat avui de protecció i de vigilància de cara als pròxims mesos. Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu 9 minuts i arribarem a 9:45. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra ha superat avui un primer escull important, però el que ve a partir d'ara és molt més difícil. Tenir el vistiplau del Congrés, on els vots de Junts, per exemple, són imprescindibles. Saludem el nostre company de Madrid. Bona nit, Dani Sainz de Aja.
Hola, Manel, bona nit.
Avui el Ministeri d'Hisenda, Dani, es reunia amb les comunitats per votar el nou sistema i només li han donat suport Catalunya i les Canàries.
Sí, però és que amb un vot ja feia el Ministeri perquè té el 50% de la representació del Consell de Política Fiscal i Financera, que és el que s'ha reunit avui. El dia d'avui era només un tràmit que no ha impedit, això sí, a la consellera d'Economia, Alícia Romero, sortir-ne satisfeta.
Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
I tampoc ha impedit al PP mostrar una vegada més el seu rebuig a un model que consideren que és un vestit a mida per a Catalunya.
Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
És el que deien conselleres del PP d'Extremadura i Andalusia, però també s'hi oposen Astúries i Castella-La Mancha, on mana el PSOE. Ara bé, ningú ha anat tan lluny com Madrid, el Madrid d'Ayuso, que ha deixat la cadira buida, ha demanat un boicot, i autonomies com el País Valencià o les Illes Balears, per exemple, tampoc descarten adherir-se al model si s'acaba aprovant.
Doncs de seguida tornem a tu aquí a Madrid. Dani, però abans expliquem què diu aquesta proposta de reforma del model de finançament. Alba Barbosa.
Sí, reparteix més recursos a les autonomies. El nou model aportarà 224.000 milions d'euros. Catalunya en rebrà 4.700 milions i serà la segona comunitat que rebrà més recursos extres darrere d'Andalusia. L'ordinalitat, que és la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta i el que rep, és respecte. Si s'aplica el nou model, Catalunya se situaria al tercer lloc a l'hora d'aportar i de rebre. I canvien els criteris de repartiment dels diners en funció de les característiques dels ciutadans de cada comunitat. El model determina les necessitats en sanitat, educació i serveis socials. S'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en comptes del 50% actual. S'incorporen també nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. I un últim punt important, hi ha nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos. Les autonomies podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de l'ESPIME que generi el territori.
Avui es podia preveure que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovaria aquest model, però una altra cosa molt més complicada, dèiem, Dani, és que acabi tirant endavant també el Congrés. Quines possibilitats té que això s'acabi aprovant?
Com tot en aquesta legislatura, dependrà al final dels 7 vots que té Junts per Catalunya. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar, però d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic, que és el que volen els de Puigdemont.
Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
Però el temps hi juga en contra, la legislatura enfila la recta final i per això el ministre vol trepitjar l'accelerador i tenir-ho aprovat abans d'acabar l'any per tal que entre en vigor, ha dit, l'1 de gener del 2027, una manera així de blindar el nou finançament d'un possible avançament electoral que seria ja de cara a la primavera, en tot cas. De cara a les negociacions que ara s'obren, Hisenda vol plantejar d'abocar més recursos per a les comunitats, al marge del que ja s'ha pactat, plantegen un fons addicional per compensar autonomies que no han quedat satisfetes i ara caldrà veure també si això afecta al repartiment que ja s'ha compromès.
Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bona nit.
Adéu, bona nit.
Avui Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atacs contra la capital d'Ucraïna. De fet, ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència. Això és en ple centre de la capital de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de persones ferides. Vicent Mifsud, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin era l'objectiu d'aquest atac?
El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no eren al despatx en el moment de l'explosió i no es troba entre els ferits. De fet, Zelensky acaba de publicar una foto reunint-se amb ells per a deixar clar que no ha patut cap lesió. És un dels pocs atacs que han impactat contra un edifici de l'administració i demostraria la falta de defenses antiaèries de la capital, que porta 9 dies seguits d'atacs russos. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia, això sí, en el moment oportú.
Aquest atac arriba, a més, quan està prevista la primera visita dels mediadors nord-americans a Kiev.
Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els gendre de Donald Trump, tenen previst viatjar diumenge a la capital ucraïnesa després de reunir-se demà amb Putin a Moscou. L'objectiu és reactivar les converses per a la fi de la guerra. De fet, Donald Trump també acaba de dir que porten un pla de pau per a reactivar aquesta possibilitat d'acabar amb la guerra. La campanya d'atac sobre Kiev ha fet dubtar sobre si la visita dels nord-americans seria possible i Zelensky acaba de proposar també a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix. Garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
Vicent, hem explicat aquests dies que el president Salvador Illa, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han anat de visita aquí, encara hi eren quan hi ha hagut aquest atac?
Sí, acabant la visita a Ucraïna, l'acabem avui, i encara eren a la capital, però no han estat a prop de la zona afectada per l'explosió. Les alertes per atacs russos sí que han obligat a alterar una visita que Salvador Illa feia a un hospital juntament amb Lucía Caram, però això sí, el president ha aprofitat aquesta visita per reafirmar el seu suport a Ucraïna en cada un dels actes que ha fet, i avui també ho ha fet en aquest hospital.
Gràcies, Vicent.
I atenció al que ha aprovat avui les Nacions Unides, perquè tots des de ben petits ens anem fent una idea de com és el món mirant mapes. És impossible anar-se'n a l'espai per fer-se'n una idea, però com són aquests mapes? Doncs bé, les Nacions Unides han aprovat demanar als estats que canviïn el mapa del món que fan servir actualment i que utilitzin un model més real d'acord amb l'extensió geogràfica dels països. Miquel Àngel Violant, quina és la raó d'aquest canvi?
Ras i curt. Deixar de mantenir la importància de països que semblen perifèrics, però que no ho són. Fins ara, les Nacions Unides feien servir l'anomenat mapa Mercator, que és el nom del cartògraf que el va dissenyar al segle XVI i que va donar especial importància a les rutes de la navegació de les potències colonials. Però tot canvia. Un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i França, ha demanat un nou mapa que reflecteixi el territori real. Així ho ha justificat el cap de la diplomàcia de Togo.
Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
La iniciativa ha rebut 164 vots favorables, 6 abstencions i només un vot en contra, d'aquí, dels Estats Units. En el nou mapa, l'Àfrica hi apareix més grossa. Els Estats Units, més petits. No deu haver-li agradat a Donald Trump.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Sobre el crim de Manresa, avui hem sabut que un dels dos menors detinguts estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Oriol Pujador.
Sí, ho han confirmat fonts de la Fiscalia. Ahir, de fet, explicàvem que un dels dos joves que ara estan interns en règim per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer i a una zona pròxima a l'agressió de dimarts a la matinada. Avui hem sabut que un d'ells està, com deia, sota vigilància. Però què vol dir exactament això en un cas d'un menor? Doncs en cap cas suposa que aquests nois tinguin un agent dels Mossos que els faci seguiment. La llibertat vigilada és una mesura cautelar o de final de condemna o en un cas que està encara sota instrucció. I suposa, en molts casos, que un professional, ja sigui un psicòleg o un treballador social, controli que el menor va a escola, va al metge o que viu en un lloc estable. La llei també preveu que es pugui prohibir al menor assistir a determinats llocs. Els dos menors detinguts a Manresa tenien diversos antecedents per robatoris amb violència.
Mentrestant, avui també a Manresa s'ha fet l'última adéu al veí de Castellnou de Bages que va ser apunyalat. Ha estat un comiat molt emotiu, multitudinari també. Molta gent ha hagut de seguir, de fet, des de fora del tanatori. La germana de la víctima ha assegurat que arribaran fins al final. Per la Federació d'Associacions de Veïns diuen que calen polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat, a Manresa, però també un seguiment més estricte dels reincidents, diuen. Manresa, Nàtia Dell.
Hola, bona nit. Doncs ha estat la d'aquest migdia una cerimònia de comiat del Carles Vilajosana, molt emotiva. Moltíssima gent s'ha hagut de quedar fora ja abans de començar aquesta cerimònia, perquè s'hi han aplegat familiars, amics, coneguts, autoritats. De fet, entre els assistents, a banda de l'alcalde de Manresa, també hi havia el de Castellnou, que és d'on era el Carles, i també hi havia el president de l'Associació de Veïns de Manresa, que ha volgut dir la seva, vol ja posar fil a l'agulla i parlar amb l'Ajuntament per mirar de trobar solucions de manera conjunta i de manera calmada per millorar la seguretat de la ciutat. Escoltem com ho deia aquesta emissora, el Jaume Canudes.
Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
I tenint en compte que aquests dos menors, que ja estan en règim tancat, tal com explicàvem ahir, eren coneguts de la policia, respecte al tema de reincidents, el Jaume Canudes ha dit això.
Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
I tornant una mica a la cerimònia de comiat d'aquest veí de Castellnou apunyalat la matinada de dimarts, tornant del correfoc de la Festa Major. Durant la cerimònia ha sonat la música de plens de la Patum i també peces del correfoc de la ciutat, perquè el Carles realment era un apassionat d'aquestes festes. També hi ha hagut una intervenció punyent de la germana la víctima, ha dit que va per totes i que arribarà fins al final movent els fils que calgui per aclarir què va passar exactament i depurar responsabilitats amb els culpables.
Gràcies, Nati. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Doncs ara volem entrar una mica en el món judicial perquè un jutge de Reus ens fa posar avui sobre la taula els conceptes de congruència, oportunitat i proporcionalitat en les actuacions policials. Tenim aquí a la taula la Maria Núria Rebella, que és la nostra redactora especialitzada en informació judicial. Bona nit, Maria Núria.
Hola, bona nit.
Què és el que fa exactament aquest jutge de Reus?
Doncs mira, en principi el que fa és processar dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra que el 2021 van neutralitzar i van deixar molt mal ferit l'anomenat pistoler de Tarragona. El magistrat creu que els agents li van disparar més trets dels que eren necessaris i entén que la seva actuació va ser desproporcionada. És un cas del qual n'hem parlat molt perquè arran dels 18 projectils rebuts l'home va acabar amb greus problemes de mobilitat, fet que el va motivar a demanar l'eutanàsia que se li va aplicar l'agost del 2022.
El Departament d'Interior, disconforme amb la resolució judicial, aportarà nous elements, diu, per defensar l'actuació policial. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
Hola, bona nit. Avui s'hi ha referit la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
He parlat amb l'advocat que defensa els agents, José Antonio Avitos, i avança que, evidentment, recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
Val a dir que el jutge arxivat la causa per a 8 agents més, eh? Això sí, el lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, que representa la germana de la persona batuda, Eugen Sabau, ens ha explicat que demanaran el processament de més agents.
Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
A banda de tot plegat, deixem destacar que la defensa dels Mossos apunta que el GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
Per tant, Núria, sembla que aquí el concepte clau és aquest de proporcionalitat del qual parla el jutge.
Doncs sí, és que ens trobem davant d'un escrit judicial molt garantista amb els drets de l'agressor. Sovint el que veiem són interlocutòries de signe contrari que sempre donen per bona l'actuació policial i en aquest cas posa la lupa en com es va abatre l'agressor. El magistrat recorda que la funció de la policia és garantir la seguretat pública i ajudar l'administració de justícia a investigar i perseguir els delictes, però diu que qui ha de determinar el càstig per als delinqüents són els jutges. Creu que en aquest cas el fet que els agents disparessin fins a 8 vegades més que l'agressor excedeix la proporcionalitat que ha d'observar la policia, que ha de fer servir la violència mínima indispensable, en aquest cas, diu, per neutralitzar l'home. Remarca que l'acció de la policia no pot ser una revenja social ni pot cosir a trets el delinqüent a qui li van disparar 18 vegades enfront de les 5 que va disparar ell. Els elements esgrimits pels agents per justificar la seva actuació van dir que van actuar en defensa legítima i fruit de l'estrès de combat. El jutge el rebat, assegura que els membres del grup especial d'intervenció dels Mossos són un grup d'èlit que ha d'estar preparat per resoldre situacions d'aquesta mena sense caure en excessos. El cas s'està instruint i veurem si finalment aquests dos policies acaben o no anant a judici.
Doncs ja ho veurem. Gràcies, Maria Núria.
Bona nit.
Ahir explicàvem al Catalunya Nit, saltava la notícia durant el programa, d'aquest anunci que feia des d'Alemanya el grup Volkswagen amb la intenció de reduir 50.000 llocs de treball. Aquest és el seu pla a futur immediat. Doncs bé, avui s'ha referit a Seat, des de la planta de Martorell, que reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però sí que assegura que el futur de la planta, de Martorell, està garantit. Rafael de Ribot.
Doncs sí, després que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector de l'automòbil a Europa, el conseller delegat de Seat, Markus Haupt, ha assegurat que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
El president Salvador Illa considera que el més important ara és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
Els inversors han aplaudit aquest pla de reestructuració de Volkswagen aprovat aquest dijous, que us explicàvem ahir aquí, aquest informatiu, al Catalunya Nit, i que preveu augmentar de 50.000 treballadors més, arribar fins als 100.000 els acomiadats en els propers anys a tot el món, i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta dels valors del sector.
Gràcies, Rafael. Doncs sobre els efectes a la planta de Seat a Martorell, després d'aquest anunci de reestructuració de Volkswagen, i afegim ara la mirada del professor d'Economia de la Pompeu Fabra, Joan Ribas.
La Seat és l'emblema de la Catalunya industrial i les notícies que arriben d'Alemanya són preocupants. Ara bé, ningú pot dir que aquestes notícies vinguin de nou. Ara fa 2 anys, al setembre del 23, al Saló d'Automòbil de Múnich, Thomas Schäfer, conseller delegat del grup Volkswagen, propietari de Seat, va dir que el futur era Cupra i que Seat deixaria de fabricar cotxes en el seu format tradicional a mig termini. Com que el futur era Cupra, Volkswagen prioritzaria la inversió i el creixement de Cupra per la seva rendibilitat i acceptació en el mercat jove. El nou paper de Seat era transformar-se en una marca de solucions de micromobilitat urbana, patinets, motos elèctriques o vehicles urbans lleugers. Com que aquestes declaracions van generar molt d'enrenou, Schäfer les va matisar i va assegurar que Seat no tancaria aviat i que mantindria la producció. Tanmateix, els plans de retirada de la marca s'han anat consolidant en segon pla fins a la notícia d'avui. Estructuralment, el fet és que Alemanya, que va acabar el segle XX com a líder mundial en el sector de l'automòbil, va fer un error transcendental. No va entendre que el cotxe elèctric no era una opció més, sinó que significa un canvi de paradigma, i ara la Xina lidera aquest nou mercat. La clau, no ens enganyem, és que a Martorell es segueixin fent cotxes, en la marca que sigui. Però això només passarà produint cotxes elèctrics competitius a nivell internacional. El que està passant és un exemple de l'efecte papallona. Una bateria de liti es carrega a Shenzhen, hi ha una baixada de tensió a Wolfsburg, però es poden acabar fonent els ploms al Baix Llobregat.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Aquest dissabte torna el Sense Fronteres.
Aquest referèndum és un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per a la llengua i pel país català.
A la Catalunya Nord, el nom administratiu no fa la cosa, si tenim memòria. Que ningú ens dicti la lletra, perquè la música la posem nosaltres.
I visca tramuntana, que tenim una...
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Repassem altres notícies destacades d'aquest divendres, d'aquest 4 de setembre. Novetats que ens arriben des dels jutjats d'Amposta. El jutge ha enviat a la presó els pares del nen trobat mort ahir al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
La causa està oberta per un suposat delicte a domicili. El magistrat també ha retirat a la pàtria potestat als altres tres fills que té la parella. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar qui ha fallat per evitar que torni a passar.
Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
El municipi ha decretat 2 dies de dol.
En canvi, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Barcelona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, Oriol Pujador.
Com ara la retirada del passaport o la prohibició de sortir del territori, també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici al carrer Llevant, aquest barri, el barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines d'aquest bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona de 33 anys la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies dels fets. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
Atenció a les declaracions que ha fet aquesta tarda el president de Telefònica, Marc Murtra. Ha fet una crida a aprofitar les inversions en defensa i a impulsar la indústria militar a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
Més coses. La Fiscalia ha avalat que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes de migrants procedents del Marroc. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es poden haver comès diversos delictes. Entre el 30 i el 31 de juliol es calcula que van entrar en aquesta ciutat de 18 quilòmetres quadrats unes 70.000 persones, Maria Núria Rebelle.
La Fiscalia parla de delictes com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització amb l'agreujant d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. dades i, per extensió, si es pot determinar que algú va atiar aquesta entrada massiva, també se li podrien atribuir els delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui perquè fins i tot es podrien haver comès delictes que afectin l'ordre públic o la mateixa independència de l'Estat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans del sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Tot i la resolució favorable de la justícia europea respecte a la llei, els jutges han rebutjat la petició perquè consideren que encara hi ha preguntes que el Tribunal de Luxemburg no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra. Jové ha dit a 3Cat Info que la decisió no l'ha sorprès.
És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
Notícia també de fa poca estona. La Fiscalia ha demanat que es processi el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi aquesta causa i sosté que el model de l'empresa era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i porta Pierre al banc dels acusats. Mentrestant, la Fiscalia ha rebaixat de 14 a 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre, que va fer fallida l'any 2011, Ricard.
Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar fa 15 anys i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal avui ha apuntat això.
És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Això sí, la representació de la cooperativa demana 23 anys i mig de presó per l'exgerent.
El govern assegura que ja ha incorporat al mercat 10.000 pisos protegits dels 50.000 habitatges públics que va prometre el president Salvador Illa. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves, tal com ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
La Guàrdia Civil i Capitania Marítima investiguen l'accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Ahir cap a la mitjanit hi ha una desena de persones intoxicades, una de les quals en estat crític, Maria Costa.
Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que a un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també estan ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu i els altres 5 ja els han donat l'alta.
Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, aquest estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Sentim Manel Pérez, que és investigador de l'Institut de Recerca de Lleida.
Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
Un dels treballs publicat a la revista eScience ha analitzat mostres i dades clíniques de més de 760 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12 minuts i seran les 10 de la nit. A aquesta hora, al Palau Sant Jordi, Aitana, amb un ple a vessar en el primer dels 4 concerts que està fent aquesta cantant de Sant Climent de Llobregat a Barcelona. Ara fa ja uns quants minuts que ha començat d'aquesta manera el concert. Són concerts que formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig al Sant Jordi i a la Montse Pujol. Bona nit, Montse.
Bona nit.
Està entusiasmant aquesta superestrella, els seus seguidors?
Sí, sí, sí. Està fent vibrar el Sant Jordi. Des que ha sortit a l'escenari amb un vestit rosa curt, unes voltes altes molt exòtiques, tot ella molt guapa, Aitana ha aconseguit, i ho està aconseguint des que ha començat, que les adolescents i els adolescents compren aquesta nit al Sant Jordi no parin de ballar i d'interpretar totes les seves cançons, se les saben totes. Aitana ha aparegut amb un escenari molt espectacular, grans pantalles, il·luminació, efectes especials, i ha sortit d'una habitació blava. Com sabeu, el seu quart àlbum es diu El Cuarto Azul. I de seguida acompanyada d'un bon acompanyament de ballarins i el seu equip de músics. Com dèiem, tots els seus seguidors se saben les cançons, i abans de començar aquest concert hem parlat amb algunes d'elles i ens deien per què els agrada tant Aitana.
Nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, ens encanta. I ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna cosa que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
Quan vaig mirar el documental on ho explica i parla amb tota la naturalitat de visibilitzar aquestes coses més en una figura pública, sobretot en gent tan adolescent, ho veig molt important perquè al final és una figura referent per les generacions que venen.
Doncs com veieu, els ha convençut a tots i estan totes entusiasmades i entusiasmats amb ella. I ella també es mostra feliç, eh? Ha recordat que quan ella era petita volia ser cantant i que mai s'hagués pogut imaginar que una nit ompliria un Sant Jordi.
Ja. No només un, perquè és el primer de quatre concerts.
Sí, avui és el primer d'aquests quatre concerts amb entrades exaurides des de fa més d'un any. És la gira, com dèieu abans, Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig i que també portarà l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
Gràcies, Montse.
Bona nit.
I said something transpired between you. Something inappropriate.
I ara cap al cinema, perquè el veterà guionista i director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula The Basics of Philosophy. Avui l'ha presentat a Venècia, fora de concurs, i a Venècia tenim el nostre enviat especial, l'Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
Hola, bona nit. El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament: crec que he canviat, però no m'han perdonat. I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu: hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer. La gent pot canviar? Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
Un luxe poder escoltar Paul Schrader, però és que a més avui t'has trobat a Venècia amb una de les cineastes catalanes més destacades, Òscar.
Sí, i tant, és una directora catalana que participarà tots aquests dies a la mostra, però no hi presenta cap pel·lícula. L'han triat com a presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornades dels Autors, que està dedicada al cinema més arriscat i emergent. Carla Simón, bona nit.
Bona nit.
Ja has començat a visionar pel·lícules? Estàs gaire enfeinada aquests dies?
He començat, sí. De moment hem vist dues. Però bueno, el ritme de la jornada és tranquil, perquè hi ha 10 pel·lícules i hem d'escollir una.
Descriu-me, sisplau, què és aquesta secció dins de la Mostra de Cinema de Venècia.
Es diu La Jornada de l'Autori i és com una secció paral·lela on, bueno, pues es busca sempre aquestes pel·lícules, pues, amb una mica més de risc, i fa molts anys que existeix ja, i quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles, no? On hi ha, pues, com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que, no?, que igual no està tant en el radar.
Havies fet mai aquesta funció de ser membre d'un jurat o presidir-lo?
Sí, doncs justament aquest any vaig estar al Festival de Cannes i era la presidenta del jurat dels curts, dels curtmetratges, i fa un temps vaig estar jurat de la secció oficial del Festival de Berlín. I la veritat és que és una experiència molt bonica, perquè, clar, per mi, quin plaer més gran, no?, el de seure a la sala i veure pel·lícules, i veure-les per primera vegada a l'estrena, no?, amb l'equip, amb l'emoció, i, clar, després sí que ve la feina una mica difícil, que és escollir qui guanyarà, no?
Crec que l'equip del jurat de Giornati degli Autori el formeu tres persones, tres dones. La presidenta del jurat a concurs, Maggie Gyllenhaal, es va queixar de l'absència de dones a la selecció de pel·lícules, i quan la resposta de la Bienal va ser «Home, és que nosaltres triem pel talent, sense tenir en compte el gènere», va dir que això és una cosa estructural. Com ho veus?
A veure, jo crec que, o sigui, el que demostra la secció oficial d'aquesta any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Bueno, que a vegades vivim una mica en la il·lusió de ara sembla que sí, que les dones ja fan cine, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant, hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà, sinó la meitat de pel·lícules de secció oficial serien de dones, no? Sí que és molt estructural en el sentit de que hi ha menys producció, per tant, arriben menys als festivals, no? Hi ha anys, bueno, que la cosa més o menys se salva, no? Sempre són menys la representació de dones.
Un cop has tancat la trilogia d'aquests records familiars i personals amb Romeria, què més prepares?
Doncs estem preparant musical flamenco, o sigui, en format llarg, no? Perquè això que vam fer era un curt. I ara estem en fase de guió. O sigui, estic escrivint el guió amb l'Aisa Campo i és com aquest moment tan, per mi, tan màgic, no?, on tot és possible quan la pàgina encara està així quasi en blanc, no? I res, estamos en ello.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquests dies a Venècia. Ja ens retrobarem.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho sabeu que sempre al Catalunya Nit cada dia tenim la mirada també dels nostres col·laboradors. Avui repeteix amb una segona temporada la periodista Marta Riezo, que avui reflexiona sobre el fet que la gent s'endeuti per anar de vacances.
Bona nit, quina il·lusió retrobar-vos. Aquí em teniu per servir-vos, estimats oients. A mi em perdonareu, però tornem a treure un tema que no acabo d'entendre. Potser sóc jo que sóc tanoca, eh? Vull parlar de la ruïna. La ruïna total de la gent que va agafar crèdits per marxar aquestes vacances. No per fer-se les dents, que ja els caldria ja. No per estudiar, que també els caldria. Ni per omplir la nevera d'aliments de primera. No. Un crèdit per anar a Mykonos a fer-se la foto. A fer la cua amb dropos. Al tanto, que estem parlant del 20%. El 20% de famílies espanyoles paguen els viatges a crèdit. I jo que quan m'he d'anar a comprar les sabates noves ja pateixo. Ja em sento una Rothschild. Què feu finançant la diversió? La diversió o es paga el comptat o no té res de diversió, és només fer el fantasma. Sobretot ara, al setembre, no us oblideu de fer-vos la foto a Instagram quan aneu al banc, amb el vostre gestor assignat, que somriurà àmpliament mentre us recorda el 18% d'interès.
Abans els lleidatans ben calorats, i ara aquesta cançó que ha escollit la Gemma Puig ens descriu un panorama estiuenc. Crec que sé cap on estem anant. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, és una cançó d'Antònia Font que es diu Ens Estiu. Doncs sí, aquest cap de setmana doncs serà de ple estiu. I avui, déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura. Hem arribat als 43 graus, 42 graus i mitja a Vinebre, i en 77 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, doncs avui s'ha batut un rècord de temperatura màxima al mes de setembre. Des de la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, l'Anoia, l'Urgell, punts del Berguedà, Barcelonès, per tant, força repartit pel territori. Avui ha sigut el dia més càlid mai registrat en un mes de setembre. De cara al cap de setmana, doncs el que tindrem és aquesta calor que no fluixa, no vol dir que pugi molt més, però sí que es mantindrà tant dissabte com diumenge, potser en algun punt pot pujar una miqueta més, però sí que estarem parlant d'aquests valors més alts que tornaran a arribar als 40 graus tant dissabte com diumenge. La diferència respecte a aquests darrers dos dies que hem tingut és que tindrem més núvols, el cel un pèl més enterbolit, una mica d'entrada de pols sahariana, i això també encara farà que tinguem més aquesta sensació de calor, de xafogor i d'estiu, i alguna nuvolada, sense precipitació, però sí que, sobretot diumenge, tindrem un cel una mica més ennuvolat.
Molt bé, doncs setembre a 40 graus, Déu-n'hi-do. En fi, sí. Bon cap de setmana a tothom i molta sort. Gràcies, Gemma.
Igualment, bona nit.
Pensades en l'estiu, gairebé no recordava el que és viure tranquil, i hasta avui el món s'acaba, i em sento un xillerret, i hasta avui el món s'acaba, amb un xavier grasset.